informació de com està el servei en aquests moments.
És Antonio Carmona, portaveu de Renfe. Gràcies, això sí, també vull dir, per atendre'ns, perquè sempre vostè dona la cara i les explicacions, i ho fa sempre amb molta claredat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 8 del matí.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els trens són una artèria vital perquè la sang circuli amb energia per tot el país. Una artèria que ahir va estar totalment obstruïda arran del temporal. La precarietat de la xarxa ferroviària i els estralls del temporal van obligar ahir a aturar el servei de Rodalies per revisar metre a metre unes vies que també van trobar amb pedres i arbres. Unes hores clau per preparar el servei per avui. A les 8 del vespre, el govern va anunciar el restabliment del servei per aquest matí i des de primera hora a les estacions tot estava a punt. Hi havia usuaris, hi havia informadors, hi havia trens a les vies, però no hi havia maquinistes. Els maquinistes estan jugant amb 400.000 usuaris, sense informació, dient mitges veritats, sabent que la gent s'indignarà i que el govern no pot sostenir la situació. Ningú nega la legítima preocupació dels maquinistes i la situació emocional difícil que estan vivint aquests dies. Com també és una evidència que el conflicte laboral de Rodalies ve de molt més enrere i que els maquinistes han jugat amb la paciència dels usuaris d'un servei precari per intentar treure'n rèdit. Rèdit també polític, per millorar les seves condicions laborals i per motius, com dic, polítics, com negar-se al traspàs de Rodalies. Els usuaris han hagut de suportar una vaga rere una altra, que ahir, enmig del dol, amb la ferralla encara visible i els trens aturats a les andanes, s'anunciaven una de nova. I això feia pujar la mosca al nas a més d'un. Però avui, després d'un dia sense trens, d'arribar tard a la feina, a la universitat, al metge, els maquinistes han decidit no presentar-se als trens. Això és directament una agressió brutal a l'usuari. Avui era un dia d'estar a l'altura, de suportar i de donar suport també a tots els tècnics que ahir van revisar les vies i van donar el vistiplau a continuar. Ho van fer a les 5 de la tarda, ho anunciàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio. De compromís amb uns usuaris també que aguanten cada dia estoicament un servei que és tercimundista. I era un dia també per demostrar que, com a servidors públics, són els primers de remar quan els ciutadans ho necessiten. Però avui també cal fer preguntes al govern de la Generalitat i al de l'Estat, que és fins quan? És cert que les obres en marxa i les planificades haurien de portar una millora a la xarxa, però quan ho notarem? I fins quan els usuaris hauran d'aguantar un servei precari? Fins quan Rodalies ballarà també el ritme de les reivindicacions laborals de qui els condueixen? Fins quan els maquinistes governaran el servei de trens d'aquest país? Fins quan el govern respondrà amb tabió a aquest xantatge inadmissible? Cal contundència. I fins que això arribi, continuarem demanant també paciència a gairebé mig milió de persones que l'únic que volen és agafar el tren que sigui puntual, còmode i segur. No sembla gran cosa, però això a Catalunya, i des de fa molt de temps, és demanar un miracle.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Avui dijous hem començat el dia amb pluja a moltes comarques, sobretot a la meitat nord, també alguna nevada al Pirineu. La idea és que la nevada quedarà concentrada durant el matí a la cara nord i les precipitacions entre Girona i Barcelona, preferentment. En canvi, al sud s'obriran clarianes, sobretot a la tarda les clarianes ja es faran evidents a pràcticament tot arreu, farà sol fins i tot, i el vent, això sí, continuarà bufant amb força als dos extrems de Catalunya, amb previsió de nous canvis que arribaran a partir dissabte amb una baixada de la temperatura i nevades a la meitat nord.
Avui a l'Àgora, d'aquí pocs minuts, Marta Pascal, Jofre Llombart, Marc Bataller i Anna Grau, el dia en què el matí de Catalunya Ràdio entrevistarà i donarà explicacions del que està passant a Catalunya al ministre Òscar Puente. La notícia del matí és que, malgrat que el que se'ns va dir, afrontem el segon dia seguit sense trens. No hi ha servei de Rodalies, les administracions van parlar d'un dia difícil i d'una recuperació progressiva, però el panorama és molt pitjor que ahir. Joan García, estació de Sants, bon dia.
Bon dia. Els usuaris se senten directament impotents. Es veuen hostatges d'un conflicte laboral entre els maquinistes i Renfe. Estem molt pitjor que ahir perquè avui estem a l'escenari de la incertesa, que sempre és el més dolent de tots. Ahir tothom sabia que no hi havia trens i directament es buscava la vida. Avui molta gent ve pensant, creient que hi haurà servei, perquè van sentir parlar d'un restabliment del servei cert, que de manera progressiva, però expliquen que ningú els va avisar que a primera hora no passaria cap tren. Aquí a Sants el panorama no s'ha mogut des que hem arribat. No es poden accedir a les andanes. Tots els torns estan en vermell. Les pantalles estan en negre, no diuen res. I la megafonia va repetint que per causes operatives no hi ha servei. Només es mou l'alta velocitat. Tots els trens previstos surten, però arriben entre un quart d'hora i mitja hora tard per les limitacions de velocitat.
Fa uns minuts en parlava en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
El servei no s'està prestant com estava previst. La voluntat era iniciar des d'avui el servei de Rodalies de forma progressiva, si no s'està complint. I el que estem fent és, igual que ahir, informar els nostres viatgers que no podem donar el servei previst i recomanar la utilització d'altres mitjans de transport.
Carmona també apuntava directament als maquinistes.
Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan complint, una mesura de seguretat addicional a les que ja va presentar l'ADIF, entenen que no s'estan complint i estan presentant-se a treballar, però per raons X no s'estan prestant el servei.
Insistim que ahir se'ns va dir que avui el servei s'aniria recuperant progressivament i que no és el cas. De fet, al Matí de Catalunya Ràdio us ha avançat una carta, atenció important, de DIF directament al govern català, on deien que ahir a les 5 de la tarda totes les vies ja estaven operatives. Insistim, a les 5 de la tarda ja estaven operatives. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. És una carta que firma el president d'ADIF. Recordem que ADIF és l'organisme estatal que gestiona les vies. Aquesta carta va adreçada a la consellera de Territori. La llegirem sencera perquè no és massa llarga i val la pena tenir tot el context. La carta diu el següent. Després de la decisió presa en el dia d'ahir de suspendre la circulació ferroviària a l'àmbit de Rodalies per les afeccions causades pel temporal, un cop reconegut l'estat de la infraestructura, s'informa pels nostres tècnics de manteniment, que a les 5 de la tarda d'avui, és una carta escrita ahir, a les 5 de la tarda d'avui es troben operatives totes les línies de Rodalies, a excepció de l'R4 Sud, entre Sant Sadurní i Martorell, i la R11 a la via 2, al tram entre Caldes i Girona, amb dues estacions excloses. Insistim que aquesta carta, que adreça a DIF al govern, diu que a les 5 de la tarda d'ahir ja estaven operatives totes les línies de Rodalies. Per cert, que el Matí de Catalunya Ràdio també ha pogut confirmar que el govern va preferir esperar el restabliment avui mateix, precisament per tenir més garanties que la establiment de la normalitat seria els posaria a activar amb la mesura adequada.
Per tant, segons aquesta carta, ahir a les 5 de la tarda, insistim, les vies estaven a punt. Recordem que el motiu del tall va ser revisar que totes les vies estiguessin bé després del temporal, per tant, que es garantís la seguretat dels maquinistes i de tots els usuaris que s'enfilaven al tren. Ahir a les 5 de la tarda hi havia una carta certificada que diu això estava a punt. I remarquem també el que deia el conseller Dalmau.
Demà no serà un dia fàcil per la mobilitat del país, perquè cal reprendre una infraestructura que ha estat aturada durant més de 24 hores. Saben que estem en un moment complex, també des d'un punt de vista de les relacions laborals, i el nostre objectiu és apel·lar a la col·laboració ciutadana.
Conseller parlava de conflictes laborals. Tenim una carta, a les 5 de la tarda, que diu que les vies estan a punt, passen 15 hores i els trens no funcionen. Hi ha conflictes laborals, diu el conseller. Tot apunta que això podria ser una vaga encoberta. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, deia al Matí de Catalunya Ràdio que avui hi ha reunions previstes per negociar amb els maquinistes.
Davant d'aquesta conflictivitat i no es pot prestar servei, el que hi ha és reunions contínues, diàleg continu amb tot el personal per arribar a una entesa entre uns i altres i poder recuperar aquest servei de Rodalies.
Negociar. Negociar què? La seguretat es negocia? També seria interessant sentir els sindicats, que avui estan callats. De fet, abans en una connexió ens explicava la Maria Núria Rebella com sentia com dos maquinistes explicaven que estaven esperant indicacions. Indicacions no de la Generalitat ni de la Renfe, per dir ja podeu començar a posar els trens en marxa perquè la situació està segura. No. Indicacions del sindicat. Insistim que avui no hi ha vaga convocada, eh? Anem a repassar com està el servei. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí cada vegada l'estació està més buida. En tot cas, entra gent perquè cada cop plou més i també entren aquí per estar a cobert. La gent ha anat marxant, buscant alternatives. A les 5 del matí, els primers viatgers que he trobat ja han vist que el tren que hi havia aquí a l'andana, els trens que hi ha aquí a l'estació, no es mourien de moment. I el més present, la veritat, és la incertesa. Ningú sap si es reprendrà o no el servei, no hi ha busos alternatius i els que fan habitualment el trajecte, els de Moventis, van plens fins dalt. L'únic missatge repetit diu que parla de causes operatives, ja ho hem sentit, i que diu ras i curt que cadascú s'espavili. Gent que arriba corrents amb l'abonament a la mà pensant que Fatari es queda amb un pam de nas. I també hem vist persones que circulaven amb cotxe que s'han aturat i han entrat a l'estació cridant qui va a Barcelona, qui va cap a Arenys, oferint de franc places al seu vehicle. La gent, els viatgers de Renfe, què hi diuen? Doncs la veritat, t'he de dir que poca cosa. Com a exemple, us proposo escoltar aquest tall de veu molt curt i amb una mica de soroll, però que és un exemple clar de la resignació que hi ha entre els usuaris de la Renfe.
Hola, no hi trenes.
No?
No.
Ah, vale. No hi trenes? Ah, vale. I ha donat mitja volta i s'han anat. Això és el que està passant aquí a Mataró.
Granollers, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí, com us podeu imaginar, el sentiment dels usuaris és de desconcert, afartament, incredulitat i desconfiança, perquè ahir es va fer aquest anunci que reprendria la circulació de manera progressiva i aquí, doncs, hi ha diverses persones de seguretat, informadors, que barren el pas directament als usuaris. Com a alternatives, només hi ha un bus que va a Sant Celoni. I ara m'he traslladat fins a l'estació d'autobusos de Granollers, que està a uns 700 metres del tren, i val a dir que aquí està funcionant força bé el trasllat d'usuaris, de viatgers cap a Barcelona, cap a Fabra i Puig. A la que s'omple un autobús ja n'arriba un altre. A partir de Fabra i Puig, els usuaris hauran de fer un altre periple, depèn d'allà on vagin, si és a Vic o si és a Manresa. Una usuària ras i curt resumir així la situació.
Sin tren i sin autobuses. Pues que és una mierda.
Doncs està molt ben resumit. Anem cap a Vic també. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia, aquí tampoc hi ha canvis, no hi ha servei. Veiem un tren encara aturat a l'estació i poc moviment de gent, però és que aquí a la R3 estan tan escamats amb rodalies que als usuaris ja no els hi sorprèn res que diguin una cosa i en passi una altra, ens explicàvem fora del micròfon, és el pa de cada dia. Amb la línia tallada per obres de la Garriga a Parets des de l'octubre, la gent s'ha acostumat a funcionar amb bus, en refiem més, podríem dir. I això és el que fan avui també, aprofiten el mateix muntatge de transport alternatiu per carretera del Tall, però reforçat cap a Barcelona i també, això és nou, cap a Puigcerdà. Hem parlat amb el Francesc. Fa pràctiques com a advocat a la Garriga. Normalment va amb tren, tarda 45 minuts, i avui què ha de fer? Doncs ha d'anar amb bus fins a Centelles, allà que fa un altre bus que va fent parada a tots els pobles, i calcula, perquè ho va fer també ahir, que estarà 2 hores. Paciència, doncs.
Doncs mira, que jo venia aquí ja pensant que avui ja podria agafar el tren, que és el que van dir ahir a les notícies i a tot arreu, i ara resulta que em trobo que no. Doncs va de gràcia, no? O sigui, i ara què? Com m'organitzo jo un altre cop? És que és un cachondeo, això, no pot ser.
Això ara Vic, anem ara cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí tenim de tot, però no funciona res. Tenim trens, tenim maquinistes, tenim estació, tenim vies posades que estan perfectament, però no va, no va res. Fins i tot aquí el que no hi ha són usuaris, perquè estan tan escarmentats que això, que habitualment és un formiguer entre les 6 i les 8, s'ha presentat poquíssima gent. La poca gent que s'ha presentat han pogut agafar com a molt un autobús de la R4, que aquí sí que hi ha transport alternatiu, que els porta des d'aquí fins a Martorell, i a Martorell es recomana agafar els ferrocarrils per arribar a Barcelona. Però a la línia de la costa, res de res, absolutament res. I els usuaris indignats intentant buscar-se la vida.
Per anar al Prat. De moment la noia que s'ha dit que de moment no hi ha res. O sigui que esperar. Esperar o a marxar.
Bueno, iba a cogerlo. Bueno, tenía la sensación de que a lo mejor se estableciera toda la ruta normalmente. ¿Qué haré ahora? Tampoco hay ruta alternativa, como ellos dicen.
I aquesta és la situació que es troben tots, buscant-se la vida, intentant agafar un taxi per arribar al Vendrell i agafar un autobús cap a Tarragona, la gent que va cap a Tarragona, o aquests R4s, aquests serveis alternatius de l'R4, que via Martorell intentar arribar a Barcelona.
I per cert, que a Tarragona s'ha produït també un fet encara més estrambòtic. Un tren ha sortit a Tortosa a primera hora, però el tren s'ha quedat a Tarragona deixat a l'estacada als usuaris. Ens ho explicava la porteu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
Sí, però és que ja ho sabíem. Érem conscients que els maquinistes no volien tornar a pujar els trens. I si ho sabíem nosaltres, ells no ho sabien, home. A Tarragona el que ens ha passat és que han tingut la barra de carregar el tren de Tortosa i parar-lo a Tarragona. És a dir, la gent no pot tornar a casa seva ni a teletreballar. Home, això és el cochineo.
Anem també cap a Martorell. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. També molt malestar aquí entre els usuaris habituals de Rodalies, que avui els que poden majoritàriament estan aproximant-se al seu destí final amb el servei de ferrocarrils de la Generalitat, i els que no tenen alternatives ni combinacions possibles sí que agafen aquest servei alternatiu de busos. Treballadors de ferrocarrils ens han confirmat que ha augmentat força el passatge aquest matí. Molts, com en Pere, asseguren que si poguessin sempre optarien per aquest servei.
Home, és desastre, la veritat, perquè molts cops ha arribat tard a la feina per culpa d'ells. Si vaig amb ells és per la comoditat que em deixen a una estació més propera a la meva feina i no he de fer tants transbords. Però si la Ferrocarrils tingués la mateixa oportunitat de deixar-me més a prop, tinc clar que aniria amb Ferrocarrils perquè no fallen. És que aquells a vegades arribaràs bé, a vegades no, i més que Renfe, ten fe. Saps de què arribes? No hi ha una altra... I una altra cosa.
Ten fe. Mira, ten fe de que tinguis fe de que arribis. Anem a dos punts més. A Lleida, va. Estela Bussons, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, aquí ens hem retrobat amb la mateixa informadora que ahir i la cara ho deia tot. De moment, el missatge que repeteix és tot igual, no ha sortit cap tren de Rodalies ni sap quan sortiran. La diferència, ens deia i ho constatem, és que hi ha menys gent que ahir a aquesta hora perquè molts usuaris de ben segur han optat directament per trobar altres vies alternatives. En tot cas, aquí no hi ha busos oferts per Renfe. També sabem que han vingut dos maquinistes però que simplement han dit que no sabien quan tornarien a la feina i se n'han anat a esmorzar. Mentrestant, hi ha un degoteig d'afectats, evidentment enfadats. Hem parlat amb el Kevin, és el segon dia que es queda sense tren per poder anar cap a la zona de Vimbodí.
Y bueno, he venido hoy a ver si el de las 5 nada, no ha salido, el de las 8 y 8 tampoco, y que hasta el nuevo aviso no dan solución. Y bueno, es incómodo porque, bueno, no dan tampoco una alternativa. Y me han dicho que los buses, se averiguan los buses, pues me va a tocar coger un bus, hacer transbordo en los Borges, y bueno, etcétera.
I anem també cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Per causes operatives no hi ha servei. Això, com a mínim, és el que se sent per la megafonia de l'estació de tren de Girona. La gent que va arribant, la situació aquí no és, evidentment, tan complicada com a les estacions de l'entorn de Barcelona, pregunta què passa, i la informadora que hi ha al davant de les guixetes, la mateixa que hi ha també, igual que Lleida, els explica que no se sap quan funcionaran els trens de Rodalies de l'R1 o bé el regional. Hem preguntat si qui té l'abonament de Rodalies pot agafar l'AVE sense recàrrec addicional, igual com va passar ahir, i ens han dit que en principi sí, però sempre i quan hi hagi seient. I hores d'ara, en aquests primers trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona o entre Girona i Figueres, no hi ha places lliures. Els pròxims trajectes, 8.47, 8.58 a Figueres, 9.25 a Barcelona. A un passatger que ha volgut agafar l'alta velocitat, li han donat bitllet a aquesta hora pel tren de les 11.48. Per tant, s'haurà d'esperar aquí com a mínim unes 4 hores.
8 i 17, i per acabar de rematar-ho avui, continua tallada l'autopista AP7.
Sí, entre Martorell i Vilafranca, en sentit sud, per l'accident de Gelida, en què va morir un maquinista. El mur que va caure, i que segurament va causar aquest accident, és un talús que formava part del pont que hi ha sobre l'AP7. Per això es talla, per seguretat. L'alternativa és l'A2 fins a Igualada i baixar per la C15. També com a alternativa hi ha la C32, on, per cert, i és important, s'han aixecat els peatges, s'han aixecat les barreres, fins que recuperi el servei de Rodalies.
Sapiguem com tenim el trànsit ara mateix. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, doncs. Doncs molt complicat. Avui sí que sembla que molta més gent ha decidit directament optar per agafar el cotxe. Està especialment complicat a l'AP7 al voltant de Martorell fins al punt on es fan els desviaments, venint des de l'A2 i també en uns 5 quilòmetres ara des de l'autopista. També, però, a les vies que estan assumint els desviaments des d'aquest punt. Sobretot l'A2 a partir de Martorell fins a Barcelona són més de 18 quilòmetres i l'N340 a Vallirana. També a la corona del capital avui cues molt més compactades des de la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze, també el nus de la Trinitat, que està tapat ara en els dos sentits de la marxa perquè hi ha un accident a la sortida, a la C33, que de retruc està afectant també la circulació a dins les rondes. També a la C32 a Martorell per un altre accident i a la C16, que també avui estan aturats en trams intermitents. A la P7, però, també tenen molta congestió, venint des de Mollet ben bé fins a Cerdanyola. I avui recordem que s'han aixecat les barreres, com dèieu, dels peatges a la C32, tot i que ara aquesta via ha estat tallada per un accident cap a Barcelona a l'altura de Sitges. I avui també recordem que s'eliminen les restriccions a les zones de baixes emissions.
I en tot aquest gran despropòsit apareixen també altres despropòsits paral·lels que són, com a mínim, desconcertants. Per exemple, no se sap ben bé quins drets tenen els treballadors que no poden anar a la feina perquè no hi poden arribar.
No, els sindicats asseguren que arran de la Dana es va crear un permís retribuït de 4 dies si hi ha limitacions a la mobilitat o recomanacions del govern de reduir-la. Però les patronals no ho veuen igual, no veuen així. Jèssica Aguilar, de Foment del Treball, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
És veritat que hi ha hagut un desprendiment que s'està averiguant el motiu d'aquest desprendiment, però precisament no havia anunciat cap tipus de situació d'alarma o tema vinculat a tema meteorològic en aquell moment. Ha sigut, bueno, tota una sèrie de successos.
El govern de la Generalitat el que ha fet és recomanar el teletreball. De fet, acaba de fer una piulada des del compte de les xarxes socials on es manté la recomanació de teletreball i afegeix, si la feina no és compatible i no s'hi pot acudir, us podeu acollir el permís establert a l'Estatut dels Treballadors. I, a més, afegeixen un enllaç al justificant de Renfe que posa que avui no hi ha servei de rodalies. Què diuen des del govern espanyol? Doncs que, com que no hi havia cap prohibició per desplaçar-se, no hi havia cap alerta emesa per les autoritats, s'haurà d'analitzar literalment cas per cas.
I tot això ja s'analitza a la caixa negra per mirar d'aclarir les causes de l'accident de Gelida. Els Mossos han pogut recuperar-la, tot i que la principal hipòtesi és que el mur, com dèiem, va caure i va fer descarrilar el tren. Gelida, Montse Jané.
Avui continuaran les tasques al lloc on va quedar el tren accidentat. El ministre Òscar Puente ho atribueix a la caiguda d'un talús que va quedar sobre el tren i el va fer desplaçar. La consellera Sílvia Paneque diu que no hi havia cap element meteorològic per suspendre la circulació.
No hi havia cap element meteorològic ni d'avisos ni de senyalització que recomanessin el tancament de tot el sistema.
De moment no hi ha cap previsió de quan es retirarà el tren. Des de Gelida, Montse Jané, arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara un altre element de despropòsit. Alerta amb el que deia el ministre Òscar Puente sobre el mur de contenció que va caure sobre el tren i que segurament va causar l'accident.
El muro de carga aún no sabemos a quién corresponde, si a la AP7 o es un muro ferroviario, es un muro que al parecer se construye cuando se construye la AP7, es un muro, digamos, una especie de T o de U que acompaña al lecho ferroviario, no está claro.
No sabem a qui correspon el mur, diu el ministre, si a l'AP7 o si és un mur ferroviari, Freddy.
Sí, va dir que no té clar qui és responsable del mur i, per tant, qui és responsable del seu manteniment, si la xarxa de carreteres de l'Estat o Rodalies. El ministre va apuntar que hi ha un litigi. Segons va dir, la Direcció General de Carreteres no té el mur en el seu inventari, per tant, no seria cosa seva, però s'hauria construït en paral·lel al traçat de l'autopista, una miqueta per sobre de les vies. El ministre sí que va assegurar que el govern espanyol pagarà la reparació d'aquest mur i, en tot cas, després ja es mirarà quin és el titular.
Avui també li preguntarem al ministre Òscar Puente. D'aquí a menys de mitja hora serà el matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta situació que estem vivint a Catalunya. Serà just quan la treva política pels accidents de tren d'aquesta setmana ja es pot donar per acabada. Albert Prats.
10 mesos després, els de Puigdemont estan disposats a obrir una nova batalla contra la consellera que porta la carpeta de Rodalies.
La petició de dimissió de la consellera Paneque ja es va aprovar al ple del Parlament i, per tant, el govern l'hauria de fer efectiva.
I creuen que l'única solució és independitzar-se de Renfe. Esquerra demana a Junts que s'assumi el seu acord.
L'única solució que avui tenim sobre la taula és el traspàs de Rodalies.
Sílvia Paneque, de Territori, i Núria Parlon, d'Interior, han demanat comparèixer al Parlament, mentre a Madrid el PP ha aixecat la treva per acusar el ministre de falta de transparència i fer costat als maquinistes.
Se movilizan porque han cumplido y el gobierno no les hace caso hasta que han fallecido 2 profesionales.
De moment, però, els populars no fan el pas de demanar la compareixença d'Òscar Puente al Congrés. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassarem els bàsics de manera breu al matí de Catalunya Ràdio.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio.
5 minuts per 8:45, ara mateix compareix el comissionat de la Generalitat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias.
Això, repeteixo, el govern de la Generalitat farà tot el possible per intentar restablir quan abans el servei, instant tant a Renfe com a DIF que continuïn fent tots els esforços per poder-ho restablir. Informar-los també de que des del govern s'ha provocat una reunió a la qual assistiran Renfe, lògicament, els seus sindicats, també a DIF i el propi Departament de la Generalitat i els treballadors per poder posar quan abans punt i final amb aquesta situació que, repeteixo, no podem tolerar per quan, estant garantida la seguretat, s'afecta el dret a la mobilitat de tants milers de ciutadans de Catalunya.
El sindicat de maquinistes CEMAF diu que no es garanteixen totes les mesures de seguretat i que per això no acudeixen als seus llocs de feina o no es posen a treballar.
Bé, qui està en disposició de dir si es garanteixen o no és l'administrador d'infraestructures ferroviàries. I l'administrador va ser molt contundent, ho va fer prescrit, vostès ho van veure. El govern de la Generalitat va sol·licitar, no tenia per què fer-ho, però va sol·licitar per escrit...
Pere Macias anuncia que la consellera ha acordat obrir un expedient a Renfe perquè no s'està prestant el servei.
El president de DIF enviant una nota a la consellera a la qual això es deia, i per tant és obvi que si l'operador, l'administrador, qui té la responsabilitat, diu que es garanteix la seguretat, doncs això ha d'anar així. Dit això, nosaltres entenem aquesta preocupació per part dels maquinistes i, per tant, per això des del govern hem instat, hem provocat que es reuneixin una vegada més i com més aviat millor, crec que això es produirà a primeres hores d'aquest dematí, de manera de que uns i altres puguin explicar les seves raons i de cara a l'opinió pública quedi ben clar això, que en aquests moments estant la seguretat garantida no hi ha servei i per tant això el govern exigirà responsabilitats a qui pertoqui.
Quines conseqüències podria tenir aquest expedient?
Pere Macias, el comissionat pel traspàs integral de Rodalies.
Doncs som directe a TV3 d'aquesta compareixença de Pere Macias, que no podem seguir sentint perquè ja l'han decidit acabar a TV3. La Generalitat obrirà expedient a Renfe. Joan García, aquesta és la notícia a aquesta hora.
I nosaltres podem afegir que, segons fonts pròximes a la negociació, ens diuen que arribats al punt on som, això només ho pot desencallar o solucionar, o mirar de solucionar, el ministre Òscar Puente. Que la reunió d'ahir dels sindicats amb el president de Renfe va anar molt malament. De fet, nosaltres ja vam veure dues imatges il·lustratives de la tensió que hi havia a dintre. Va ser dintre d'una sala de l'hotel Parcel·lo Sants, el que hi ha aquí sobre de l'estació. La primera, els maquinistes llançant a terra totes les armilles als peus del president de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, i 25 minuts més tard, el SEMAF baixant les escales, abandonant la reunió abans que acabés, que va continuar amb la resta, el SEMAF és un sindicat de maquinistes, abandonant la reunió mitja hora abans que acabés, que va continuar amb la resta de sindicats. Que els maquinistes no en tenen prou, això ens ho deia l'Antonio Carmona, amb les mesures de seguretat anunciades, amb aquesta carta de DIF que dèiem de les 5 de la tarda, no en tenen prou, i que reclamen més mesures de seguretat. Això poc que hem pogut saber de com estarien les coses. La situació a Sants és la que hem anat explicant. Ara hi ha més informadors que usuaris. Doncs... És que Sants és una estació receptora de viatgers a aquesta hora, com que no va al servei, no arriba ningú, i els pocs que arriben doncs ja veuen el que hi ha.
Si això ho ha de respondre Òscar Solucionar, Òscar Puente, doncs li preguntarem d'aquí a pocs minuts, perquè ens acompanyarà d'aquí a 15 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Senyores i senyors, comencem la subhasta amb aquest híbrid endollable. Híbrid endollable, algú en dona més?
Fins a 120 quilòmetres d'autonomia elèctrica.
120 quilòmetres d'autonomia per aquí.
I etiqueta a zero.
Etiquetes...
Amb un gran espai de càrrega.
Ningú no et dona tant com el nou Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid.
Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a les dues.
Més informació a volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen. El teu futur Mercedes-Benz és aquí, esperant-te per acompanyar-te en cada moment de la teva vida. Descobreix el teu concessionari les nostres millors ofertes i emporta't el model que millor s'adapti a tu. Mercedes-Benz. Disseny, tecnologia i confort en cada trajecte.
Vine al teu centre més proper d'Aquadis Autolica o entra a mercedesocasion.com.
Catalunya Ràdio.
Són 9:15. I la notícia aquesta hora és que la Generalitat obre un expedient a Renfe pel que està passant ara mateix amb els maquinistes. Repassem també altres bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Amb un ministre, Òscar Puente, que parlem també de l'accident de Còrdoba, en què han mort 43 persones, segons l'últim balanç. A les últimes hores, Puente ha admès la possibilitat que la causa del sinistre sigui a la via. Enviada especial a Damuth, Paula Brujats.
Hi ha més preguntes que certeses sobre la causa de l'accident, però Òscar Puente ho desvincula del tot d'una falta d'inversió a la via.
No està ante un problema de falta de mantenimiento, estamos ante otro problema que tendremos que determinar. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red.
Ara bé, sí que reconeix que si hi ha tres trens a part de l'Irio amb marques a les rodes després de passar per aquest tram, pot ser per un defecte a la via, però avisa.
Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio, ni siquiera lo hacen los que están en este momento a cargo de la investigación.
Puente opta per la prudència, demana no especular i deixar que avanci la investigació, que serà llarga. De moment continuen les tasques de rescat a la zona de l'accident de dues possibles noves víctimes. Des de Damut, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I veurem si ho canvia el caos a Rodalies, però avui en principi hi torna a haver convocada una protesta de pagesos.
El Sindicat Unió de Pagesos l'ha convocat a Deltebre, al Baix Ebre, per demanar mesures contra la regressió del Delta i textualment per protegir la zona dels tractats internacionals. S'interpreta això com una referència a l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que el sector agrícola creu que suposarà competència deslleial.
I per això mateix la Unió de Pagesos ha aplaudit aquestes últimes hores que el Parlament Europeu hagi aprovat portar a la justícia europea aquest acord amb Mercosur.
L'Eurocambra ha donat llum verda a una moció presentada pels partits d'esquerres perquè el Tribunal de Justícia de la Unió analitzi si l'acord respecta el dret comunitari. Això pot paralitzar l'entrada en vigor del pacte, però alguns dels governs partidaris de l'acord demanen una aplicació provisional mentre ho analitza el Tribunal.
I enmig de tot això, els pagesos també comencen a valorar els efectes de la llevantada d'aquesta setmana, sobretot a l'Empordà. Els agricultors reclamen que els ajuts que es va esbombar al govern arribin amb certa celeritat. Maria Rovira.
Els pagesos del Baix Ter comprovaven ahir com els seus camps havien quedat negats. És el cas de Quim Parets, que cultiva blat de moro i 20 de les seves hectàrees estan inundades.
No haurem d'esperar que es vagi baixant el nivell de l'aigua, que baixi el riu, i després posar-nos a treballar i restaurar els camps. Amb el Glòria ens va restaurar les motes i ens va donar una mica d'indemnització. Amb els precedents que hi ha hagut, ara és l'administració qui ens hauria de netejar-ho tot.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, situava com a prioritat des de Pals ahir reparar infraestructures de rec i camins.
El que cal és, jo crec, estar aquí, respondre ràpid i llavors veure aviam com en els propers dies doncs, anem també tenint més informació sobre possibles danys que hi hagi en els cultius.
La llevantada també va provocar una esllavissada en un tram de la muralla de la ciutat ibèrica d'Ullestret. El jaciment es tancarà al públic fins que es resolguin les afectacions en el recorregut de la visita. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
33 i d'avui els líders europeus tenen una cimera convocada per la crisi de Groenlàndia. La trobada es farà després que Donald Trump hagi fet marxa enrere, almenys de moment.
El president dels Estats Units ha retirat l'amenaça d'aranzels per als països que feien costat a Groenlàndia i també ha descartat enviar militarment l'illa. Ahir es va reunir amb el secretari general de l'OTAN i, segons diu, van arribar a un acord.
Tenim un projecte d'acord. Crec que serà molt bo pels Estats Units i també per ells. I treballarem junts en alguna cosa relacionada amb l'Àrtic en general, però també amb Groenlàndia. té a veure amb la seguretat, una seguretat forta i altres qüestions.
Així ho ha dit Trump aquesta nit en una entrevista a la televisió CNBC. Ahir, el seu discurs al Fòrum Econòmic de Davos ja va descartar l'ús de l'exèrcit per controlar Groenlàndia.
El Financial Times cita avui als funcionaris de la Unió Europea que admeten que el canvi de Trump ha trastocat la trobada d'avui. Veurem també si això afecta a la decisió del Parlament Europeu, que hi va votar a favor de paralitzar l'acord comercial que Brussel·les va tancar amb els Estats Units l'estiu passat. A Estrasburg, Sara Riera.
Hi ha consens que Europa s'ha de fer valer i per això els tres grans partits han acordat no complaure Trump amb un acord comercial que eliminava tots els aranzels als nord-americans en el mercat europeu. Bert Lange és el president del Comitè de Comerç Internacional.
Fa només uns minuts hem decidit congelar aquesta legislació. Cosa que significa que hi ha hagut un trencament dels acords d'Escòcia per part del president Trump, que va anunciar un 10% d'aranzels per als productes europeus.
Sara Riera, des d'Estrasburg, pel matí de Catalunya Ràdio.
El to millora, però no s'ha resolt. El Wall Street Journal ha publicat també que la presidenta de la Comissió Europea va plantar el secretari del Tresor dels Estats Units.
Sí, va ser durant un sopar, també al Fòrum Econòmic de Davos. El secretari del Tresor de Donald Trump va llançar diverses crítiques a la Unió Europea i això va fer que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'aixequés i marxés. Segons el Wall Street Journal, també ho van fer altres assistents en aquest sopar.
I encara al Fòrum de Davos, avui Donald Trump es reunirà amb Zelensky.
Crec que ara estan en un punt en què haurien de reunir-se i aconseguir un acord. I si no ho fan, serien estúpids. Això val per a tots dos, i sé que no són estúpids, però si no ho aconseguissin, serien estúpids.
I encara dues coses més de Davos. Una és que avui s'hi presenta el Consell de Pau que vol crear Donald Trump.
És aquest l'organisme que inicialment va plantejar per gestionar Gaza, però que ara presenta com una alternativa a les Nacions Unides. Trump s'ha posat a si mateix de president i ha dit que per ser-ne membre permanent caldrà pagar 1.000 milions de dòlars. Israel o l'Aràbia Saudita s'hi han sumat. Espanya no ho valora.
I la segona, a Davos. Avui es parlarà de futbol.
El president de la FIFA encapçala a Davos l'acte del llançament del Mundial de Futbol que es farà justament als Estats Units i també al Canadà i Mèxic.
Per cert, que després de la victòria del Barça ahir a la Champions, avui es podria decidir també la data de les eleccions al Club Blaugrana. Ho explicarem de seguida quan repassem també l'actualitat esportiva. I és notícia de la nit. Julio Iglesias assegura que la Fiscalia Espanyola no li permet accedir a la denúncia en contra de les seves agressions sexuals.
Dues extreballadores el van acusar d'agredir-les sexualment a les seves mansions de la República Dominicana i les Bahames. En una publicació a Instagram, Iglesias ha insistit que tot és fals, que la Fiscalia no li permet defensar-se i ha publicat uns suposats whatsapps de les dones en què li feliciten l'aniversari o l'any.
I és un altre dels punts destacats de l'agenda del dia. Avui sabrem també les pel·lícules finalistes als Oscars. Sabrem, per exemple, si la producció catalana Cirat està nominada. Montse Pujol.
El protagonista de Cirat, Sergi López, creu que haver arribat fins aquí ja és un èxit i es mostra optimista de cara al que pugui passar aquesta tarda amb l'anunci de l'Acadèmia Nord-Americana.
Ja està bé, fins aquí ja està bé, i si a més hi ha una nominació o dues o tres o quatre o deu o quinze als Oscars, doncs, bueno, encara millor. Jo diria que hi ha possibilitats de que n'hi hagi, però no sé de què depèn, no sé realment, no sé en quin percentatge d'esperança hi ha.
La pel·lícula del director gallec segueix un pare que busca la seva filla per les festes de música tecno clandestines del sud del Marroc. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més premis.
Si em pudiera venir d'esta tierra y entrar en el cielo.
Els Brit Awards nominen Rosalía en la categoria d'artista internacional de l'any.
És la primera vegada que la catalana està nominada a aquests guardons, que són els més importants de l'any al Regne Unit. Rosalía competirà contra Bad Bunny, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan o Taylor Swift en la mateixa categoria. I recordem que els guardons s'entregaran el 28 de febrer per primer cop en 50 anys. La gala no es farà a Londres, sinó a Manchester.
En el segundo destellos palomas.
I pel que fa als esports, Robert Prat.
El Barça que guanya 2-4 a Praga, depèn d'ell mateix, per classificar-se entre els 8 primers. Empat de l'Atlètic de Madrid, victòria de l'Atlètic Club contra l'Atalanta, que el manté amb opcions. Pedri, que es lesiona als isquios, avui li fan proves per saber-ne l'abast. El Barça guanya 3-1 l'Atlètic de Madrid. Es jugarà dissabte contra el Madrid, la final de la Supercopa Femenina de Futbol. I la Junta del Barça, avui té reunió ordinària, decidirà la data de les eleccions. Entre el 15 de març i el 15 de juny seria la data idònia.
Tot això en un matí que també està sent molt complicat a les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Sí, els punts habituals d'aquesta hora tenen tots cues compactades. No veiem que hagin crescut des de la darrera connexió, sinó més aviat que s'intensifiquen i que es compacten. Especialment complicat a l'AP7, al voltant de Martorell, on es talla, recordem, fins al punt on s'estan fent els desviaments, venint doncs de l'A2 i també en uns 4 quilòmetres ara per l'autopista. També, però, a les vies que estan assumint tots els desviaments d'aquest trànsit des d'aquest punt. Sobretot, recordem, A2 a partir de Martorell fins a Barcelona són més de 18 quilòmetres. També l'N340 cap a Vallirana. I també hi ha molta retenció des de la B23 a Molins de Rei, la C58 a Sant Quirze, el nus de la Trinitat, que està tapat en els dos sentits per un accident de sortida, i a dins les rondes, ara en els dos sentits també de la marxa. També la C32 a Martorell cap a Barcelona per un altre accident.
Tot això un matí també complicat, com diem, en una nova jornada de caos, de desinformació i també de ciutadans molt enfadats, en aquest cas amb Rodalies. D'aquí a 5 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, el ministre Òscar Puente respon a les polèmiques que s'estan generant en aquests moments i a la pressió que estan fent els maquinistes. Però abans anem cap a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
Bon dia, Ricard.
La situació continua igual?
Continua igual, amb menys gent que a primera hora. Sants és una estació a primera hora del matí receptora de viatgers, més que no pas de gent que agafa el tren. Com que no en circula cap, doncs no arriba ningú, i també ara, per dir-te que hi ha gairebé més informadors i periodistes i càmeres que usuaris.
Per resumir el que està passant, hem explicat aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, que el govern havia anunciat una recuperació progressiva, perquè, de fet, des d'ahir a les 5 de la tarda hi havia una carta que certificava que hi havia un bon estat de les vies per part de DIF al govern de la Generalitat. Van calcular el govern que des de les 5 de la tarda fins a les 6 del matí hi hauria temps suficient com per preparar la situació perquè els trens tornessin a la normalitat. I el que ens hem trobat avui a les 6 del matí, Joan, és que no funcionaven ni les pantalles.
Ni les pantalles, tots els torns per accedir a les vies estaven tancats, menys a primeríssima hora, perquè trobàvem un usuari que ens deia que el personal de seguretat l'havia fet fora de les andanes, i megafonia deia que no hi havia servei per causes operatives. Quan hem preguntat què eren aquestes causes operatives, d'entrada ens han dit que és perquè els trens, quan es va aturar el servei, van quedar on van quedar i no estaven preparats per començar a sortir a les capçaleres de les línies. Són les estacions principals, l'Hospitalet, Mataró, Terrassa, Vilanova, Sant Vicenç de Calders, Granollers, estació de França, però després, a mesura que hem anat avançant al matí, hem sabut que aquest conflicte obert amb els maquinistes es traduïa a les clares en que els maquinistes no en tenen prou amb les garanties de seguretat que ha demanat ADIF, en demanen més i mantenen aquest pols obert, aquesta mesura de força de que avui no es pugui prestar el servei.
Fa uns minuts parlàvem aquí en aquest programa al matí de Catalunya Ràdio amb el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
El servei no s'està prestant com estava previst. La voluntat era iniciar d'avui el servei de Rodalies de forma progressiva, si no s'està complint. I el que estem fent és, igual que ahir, informar als nostres viatgers que no podem donar el servei previst i recomanar l'utilització d'altres mitjans de transport.
El portaveu de Renfe que apuntava també als maquinistes.
Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan complint, una mesura de seguretat addicional a les que ja va presentar ADIF, entenen que no s'estan complint i estan presentant a treballar, però per raons X no s'estan prestant el servei.
És a dir, tenim Renfe i ADIF, que diuen que està tot a punt, que hi ha seguretat per restablir els trens, i els maquinistes que decideixen que no. Aquest és el punt que ens trobem a aquesta hora del matí, quan són les 8:42. I què diuen els sindicats, Joan?
Doncs amb els sindicats directament no hi hem parlat, però sí que ho hem pogut fer amb fonts pròximes a la negociació, que ens diuen que arribats al punt on som, això només ho pot solucionar el ministre Òscar Puente, que ja no és cosa ni del president de Renfe, perquè ahir els sindicats s'hi van reunir durant més d'una hora i la cosa va anar molt malament. Nosaltres no, lògicament, era una reunió a porta tancada, però sí que de lluny vam poder veure dues imatges reveladores de la tensió que hi havia allà dintre. Els maquinistes van llançar les armilles als peus d'Álvaro Fernández Heredia i els del CEMAF, que són els maquinistes, van abandonar la reunió abans que s'acabés.
Que això posa de manifest també, Joan, que estem davant d'una negociació, per tant, no d'un problema de seguretat com s'estava intentant vendre fins ara, sinó que estem davant d'un problema en què la seguretat forma part de la negociació que estan fent els sindicats amb Renfe i Adif.
Sí, sí, una mesura de força. Recordem que més a mig matí ahir va aparèixer aquesta convocatòria de vaga, postdia, després es va saber que serà pels dies 9, 10, 11 de febrer, i on es fa referència a la seguretat a la xarxa ferroviària d'àmbit estatal.
Francisco Cárdenas, d'UGT Renfe, deia això.
Los compañeros han presentado, los compañeros están en su puesto de trabajo y no hay trenes para mover. Me sabe mal, pero de verdad, estamos en plena intentando que esto se mueva y esa información no es así, no es una vaga encubierta, sino no habría gente en los sitios y esto no está hecho de esta manera, lo siento mucho, de verdad.
Que insistia a la cadena SER que no és una vaga encoberta. Deien els sindicats que l'únic que pot solucionar això és el ministre Òscar Puente. Ministre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Hi ha vaga encoberta ara mateix de maquinistes?
Pues ahora mismo, mira, no tengo una información lo suficientemente sólida como para hacer una afirmación de ese tipo. No puedo decir eso.
Si Renfe i Adif diuen que les vies eren segures, de fet hem conegut que ahir a les 5 de la tarda ja hi havia una carta a la conselleria que deia això està a punt perquè és segur, per què estem davant d'una situació com aquesta, que no hi ha trens?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esta es una semana muy difícil y tenemos que intentar entre todos mantener la calma y reconducir esta situación, ¿no? Se han producido dos hechos muy terribles, muy desafortunados y en muy poco tiempo. Y yo creo que eso está influyendo de manera decisiva en el estado de ánimo de los maquinistas, ¿no? Yo creo que esta situación se va a reconducir, espero que se reconduzca pronto. Creo que ellos tienen que ser conscientes también de que necesitamos también tiempo para hablar, para valorar muchas cosas, pero no podemos dañar el sistema ferroviario que ellos tanto quieren. Yo no creo que haya nadie en el mundo que quiera al tren como lo quieren los ferroviarios y que lo protejan, ¿no? como ellos. Entonces, creo que en este momento se le daña al sistema ferroviario si se mezclan además cuestiones que yo creo que no tienen relación. Y además, bueno, se exigen cosas que no se pueden lograr en unas horas, ¿no? Vamos a ver si somos capaces hoy de reconducir esto y reanudar el servicio lo antes posible, ¿no?
Però, per tant, vostès van decidir suspendre ahir el servei de Rodalies perquè no tenien garanties que els maquinistes es presentarien als trens, no per un tema de seguretat.
Bueno, es que hay un tema que es importante también, ¿no? Y es que el número de maquinistas que concurran para garantizar la prestación del servicio es fundamental. Es decir, si se dice que hay maquinistas, pero bueno, si representan el 5%, no lo sé, estoy hablando de manera figurada, el servicio no se puede prestar, claro.
Sí, però el que li volia preguntar és a dir, vostès ahir van suspendre perquè deien que s'havien de revisar totes les vies per seguretat. Uh-huh. La sensació, veient el que està passant ara, és que això ho van fer per guanyar temps per negociar amb els sindicats.
No, vamos a ver, ayer hicimos lo que los propios maquinistas nos pedían y lo que yo creo que era también sensato teniendo en cuenta lo que había sucedido el día anterior y la situación climatológica que había vivido Cataluña, ¿no? Lo que hicimos fue, por un lado, revisar la infraestructura propiamente dicha, las vías, auscultando todo el trazado durante el tiempo que fuera necesario para garantizar que estaba en perfectas condiciones, y al mismo tiempo revisar algunos puntos que podían ser conflictivos fuera de la infraestructura, teniendo en cuenta la climatología que habíamos tenido. De hecho, ayer por la mañana se produjo el colapso de otro muro en Pineda de Mar, y afortunadamente se produjo en un momento en el que no se estaba prestando el servicio. A partir del momento en el que ya todo está verificado, lo que Adif dice es que la seguridad está ya garantizada y que se puede reanudar el servicio. Las razones por las que no se ha reanudado hasta el momento, en este momento, desde luego, al menos a criterio del titular de la infraestructura y del gestor de la infraestructura, no es la seguridad.
Mm. Vostè deia que el sindicat demanen coses que està fora de lloc ara mateix. De què estem parlant, ministre?
No, no, yo no estoy ahora mismo en las negociaciones, pero si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable. Al menos, desde luego, lo que son intervenciones en la infraestructura, que por otro lado, pues ellos saben muy bien que se están haciendo, estamos en obras en muchísimos tramos de la red, eso no se puede hacer en unas horas, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que si el sufle emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables y dar un poco satisfacción a lo que ellos piden relacionado con el estado de las infraestructuras, pero también en el tiempo que sea necesario para abordarlo, ¿no?
Però ara mateix el missatge que podem donar des del Ministeri de Transports és que les vies de Rodalies són segures.
Las vías de todo el sistema ferroviario son seguras. Si no lo fueran, de hecho, no se podría circular por ellas. Eso no quiere decir que no puedan surgir, como ha surgido en este caso, eventos que comprometan la seguridad y que incluso cuesten la vida de una persona, ¿no? Que es lo que ha pasado antes de ayer. La situación, desde luego, yo no quiero hablar de la suerte, porque si algún ciudadano me escucha, dirá, bueno, ya lo último que nos faltaba es que digan que es una cuestión de mala suerte, pero la verdad, que un muro colapse justo cuando está pasando un tren, que además tenía una limitación a 60 kilómetros por hora, pues es algo verdaderamente que es una pésima suerte, ¿no? Y creo que esto, trasladarlo a de manera estructural a una situación de inseguridad en la red, pues creo que no es correcto, y creo que los maquinistas, como buenos profesionales que son y conocedores del medio, lo saben perfectamente, ¿no?
Però, per tant, no contemplen la possibilitat que el mur no estigués en les millors condicions.
Ayer por la noche recibí información, esto por supuesto lo confirmará la investigación y yo voy a decir lo que me trasladan, de que ese muro ha sido revisado, tiene las revisiones conjuntamente con el resto de la infraestructura de la que al menos físicamente forma parte, que es de la AP7, ¿no? Ayer un ingeniero explicaba muy bien lo que ha pasado. Tengan en cuenta que durante días se ha ido acumulando lluvia en esa zona y la densidad y el peso del talud que el muro contenía ha crecido enormemente. De manera que la causa parece que estamos ante algo inevitable. No era una cuestión de buen o mal estado, sino parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro, ¿no? Pero, en fin, hay una investigación abierta. Este es un accidente que ha causado un fallecido y muchos heridos, y por tanto va a haber una investigación exhaustiva y veremos a ver qué es lo que ha pasado, cuál era el estado de conservación, etcétera. Pero creo que estamos ante un evento pues producido fundamentalmente por unas condiciones meteorológicas extremas y que son las que han devenido en esta situación, ¿no?
També per això, ministre, hi ha una sensació de molts usuaris, que és que al final veiem que quan hi ha un temporal d'aquestes característiques sí que el més segur és no agafar el tren, perquè en les marxes blanques que es van fer, és a dir, aquests viatges que feien els maquinistes i els tècnics per detectar desperfectes, que van fer aturar tot el servei de Rodalia just ahir, van detectar incidències, van detectar un arbre gran de grans dimensions a la via, van detectar també pedres. No sé si aquest missatge és positiu o creu que és encertat, de dir, quan plou hem de vigilar amb els trens.
Bueno, yo creo que de todas las cosas hay que aprender, y sobre todo cuando se producen algunos fenómenos extremos, pues tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y bueno, también habrá que valorar, y seguramente se hará, cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio. Yo creo que eso también es un elemento que está sobrevolando, obviamente, en las reflexiones que hay que hacer, y esto tenemos que evidentemente también tenerlo en cuenta, ¿no?
Clar, hi ha una realitat a Catalunya, que és que els ferrocarrils de la Generalitat o el metro no han parat el seu servei. Per què Rodalies sí i Ferrocarrils de la Generalitat no?
Vamos a ver, Ferrocarrils de la Generalitat es una infraestructura muy distinta a Rodalies. Rodalies es una red que tiene, ayer me preguntaba un periodista catalán en la rueda de prensa, que tiene dos condicionantes que le hacen distinto aparte de otros, ¿no? Pero voy a decir dos evidentes. Uno es la desinversión que se ha producido durante mucho tiempo y que hace más vulnerable la red. Y dos, su singularidad. Rodalies tiene un trazado que por su antigüedad, discurre por tramos de la geografía que son muy complejos cuando se producen circunstancias climatológicas como las que se han vivido estos días, ¿no? Y que facilitan pues la caída de rocas en la infraestructura, en fin, ese tipo de situaciones. Es más vulnerable, ¿no? Y eso ha devenido en la situación en la que estamos, ¿no? Más allá de que Ferrocarriles de Cataluña sea un trazado mucho más nuevo, más cerrado, menos interconectado con otros modos de transporte, en fin, esas son otras diferencias, ¿no? Pero para mí las dos evidentes son la situación de la infraestructura como consecuencia de la desinversión y la singularidad de sus características, de su traçador.
I no veu també un element polític? És a dir, no veu, per exemple, ho dic perquè en el cas del traspàs de Rodalies vam veure també com els maquinistes també aixecaven la mà i convocaven doncs les seves protestes. No hi veu també en Renfe una sensibilitat alta política, per tant, que també li fan prendre decisions més dràstiques a l'hora de ser molt més curosos?
Bueno, no, yo creo que, a ver, en momentos como este hay gente que trata de relacionar o que trata de arrimar el ascua a su sardina o que trata de aprovechar, ya que estamos en esto, vamos a poner de manifiesto otras cosas con las que no estamos de acuerdo, etcétera. Yo creo que eso no tiene relación y estamos, desde mi punto de vista, ante una reacción, que hay que entender, anímica, pero que yo creo que se va a reconducir, ¿no?
En aquest programa, just ahir, vam parlar també amb responsables de la UGT de Renfe Catalunya i ens deia que a Catalunya es troben fins a 10 vegades més incidències que la resta de l'Estat. Ens deia això.
Nosotros aquí en Cataluña tenemos 9 o 10 veces más incidencia que cualquier otra provincia de España. Aquí la falta de inversión en infraestructuras ha sido desastrosa. Aquí viene un montón de gente a trabajar de fuera, cuando viene aquí, uy, 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 cuando se va de aquí, vamos, está solidarizado con nosotros porque entiende los problemas que hay aquí.
Això és cert, ministre?
Es que soy el primero que lo está poniendo de manifiesto. Es decir, cuando digo que Rodalies tiene esos dos elementos característicos que le diferencian de otros puntos de la red, que uno de ellos es la desinversión, y esto nadie lo puede discutir. También digo, estamos poniéndole remedio. Estamos invirtiendo en Rodalies en este momento muchísimos recursos. También tengan en cuenta
que... Sí, ministra, ahora sí, pero es que ustedes portan gobernando desde el 2018.
Bueno, a ver, cuando digo ahora sí, no me refiero solamente y exclusivamente a los dos años en los que yo llevo de ministro, sino también en algunos de los anteriores, ¿no? Las inversiones en general en la red ferroviaria tocaron suelo en el año 2016, 2017 y empezaron a remontar a partir del 18 y ahora están adquiriendo niveles similares a los del año 2011, que fue el año en el que más inversión hubo en la red en España, ¿no? Rodalies no es ajena a esta realidad, pero además tiene una situación peculiar y propia, y es que es la red más antigua de cercanías de toda España. Es una red muy extensa, muy compleja, y por tanto la desinversión le ha afectado mucho más que al resto. Entonces, negar, yo suscribo las palabras del representante de UGT, esta es una realidad. Tenemos problemas serios con la infraestructura como consecuencia de su abandono durante tiempo, su obsolescencia, y estamos poniéndole remedio. No podemos decir, o sea, no se le puede pedir al que ahora está poniendo todo en lo que está en su mano para corregir esta situación, que tenemos un problema con la obsolescencia. Oiga, lo sabemos y hacemos todo lo que está en nuestra mano para corregirlo. Es más, precisamente el estarlo corrigiendo tiene la paradoja, en el caso de lo ferroviario, de que provoca más problemas, porque las obras nos causan incidencias, nos causan problemas, nos causan retrasos, nos causan muchas veces paralización de la red, pero no nos queda más remedio. En este momento estamos en una situación muy complicada, en la medida en que tenemos una red muy obsoleta, que estamos haciendo mucha obra para corregirla, y esa mezcla pues contribuye a una sensación de prestación de servicio muy mala que tienen los usuarios y que se corresponde con la realidad.
Pero tengo la sensación, ministra, que la paciencia los usuarios la tenen, ¿no? De fet, fa molts anys que la tenen, quan veuen les obres es fan el càrrec del que està passant, no? Però el que no s'entén és que si avui, per exemple, s'havien de posar en marxa els trens a les 6 del matí, a l'estació de Sants les pantalles estaven apagades, estiguessin fosques i no hi haguessin trets. I quan veiem que els maquinistes tenen més poder de decisió si un tren surt o no, que no tant Renfe o Adif, que tot està en mans dels maquinistes, això genera una impotència al ciutadà?
Vamos a ver, en todo ecosistema de transporte, ya sea ferroviario, de carretera o aéreo, es evidente que los conductores son un elemento de poder importante, es evidente. Y esto, yo he gestionado un ayuntamiento 8 años, los conductores de mi servicio de autobús eran un colectivo que tenía un gran poder y que en un momento determinado podía paralizar el servicio, ¿no? La cuestión es, en este momento, que nos pongamos un poco, yo trato de hacerlo en la piel de esos trabajadores e intentemos reconducir la situación asumiendo un poco su estado de ánimo, que tiene que ser muy muy, muy malo, ¿no? Ellos lo que nos trasladan es que trabajan todos los días en unas condiciones que no son buenas, que tendrían que ser mejorables, que inciden en la fiabilidad, pero también en la seguridad, y que, bueno, todo eso junto pues se une a que el otro día, antes de ayer, hemos tenido pues un accidente fatal, y eso, bueno, pues es la gota que para ellos colma el vaso. Vamos a intentar vaciar el vaso, al menos parcialmente, y volver a la senda de la normalidad y del trabajo y a recuperar el servicio, ¿no?
No, entenc el seu to conciliador, perquè entenc que s'està negociant i, per tant, vostè detecta que hi haurà un pacte a prop.
Yo quiero ser conciliador porque creo que este momento lo requiere. Quiero ponerme en la piel de los trabajadores que han visto a un compañero fallecer en circunstancias, además, horribles. Y solamente les pido confianza. Yo decía que cuando llegué al ministerio, llegué un martes, tenía una huelga general convocada en, en,